Prenem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
I 36 minuts, escoltem Cant Coral, Lluís Cabal.
Bon molt dia. Bon dia a tothom.
Ara mateix hi ha tants Lluïsos avui al matí que ja no sé, he tingut un moment de bloqueig entre els cognoms.
És un nom poc habitual i avui...
És que teníem un Lluís també aquí la productora i ara ja no sabia ben bé quin dels cognoms era. Què tal, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Bé, molt bé. Jo sí,
bon
jo sí.
Bon cap de setmana?
Sí, estic una mica cansat, però a part d'això he anat a la terra de Sarasate.
Sí o què?
Sí. I estic cansat encara de...
Trobo que dóna molt de si, Sarasate, no?
Sí. Oh, és que mai, és que té un passeig allà a Pamplona.
Encara t'acabaràs aficionant a la música.
Ja veuràs, jo no et dic que no.
Tu ets malhomen, el problema és que encara no ho saps.
Exacte.
Tu ets malhomen, ja ho veuràs.
Soc molt poc malhomen. Bé, doncs escolta'm, què ens parles avui a part d'ara? Ens ha dit Cant Coral, volem continuar una mica.
Sí,
no?
Avui continuarem aquell tema que vam fer, si no recordo malament, fa 3 setmanes, que vam iniciar la història del Cant Coral a Catalunya.
Sí.
En aquella ocasió vam comptar amb en Xavier Puig, que ens va il·lustrar.
El Cant Coral subversiu, eh?
Sí. I ell ens ho va exposar molt bé. Ens hauria agradat comptar amb ell avui, però compromisos professionals seus han fet impossible que pugui estar aquí entre nosaltres. Mm-hmm. Però, bueno, li enviem una abraçada i li agraïm un cop més l'exposició que ens va fer tan ben feta sobre Clavé. Reprendrem una mica on ho vam deixar. Però, a veure, només per situar-nos, eh? Recordem que el Cant Coral a Catalunya, que ens podem pensar que és una cosa que ha existit sempre, té 150 anys d'història.
La sensació és que ja ha sigut sempre i no.
No, neix amb la Revolució Industrial a mitjans del segle XIX i sobretot en la figura de Clavé, eh? El context històric, ja el sabem, la Barcelona emmurallada encara, 175.000 habitants, la prohibició del dret de reunió i les tavernes eren els únics llocs on la classe obrera es podia reunir sense perill d'anar a la presó.
Era una mica el patxà de llavors, no?
Sí. Era el lloc de trobada. I també important, no era només un lloc per anar a veure i per anar-se a divertir, sinó era un lloc on es cuia molta part de la política, eh? Tot el substrat que va donar lloc després a la República, doncs es cuia d'alguna manera aquí. O sigui, les tavernes eren complint aquesta doble funció, eh? Josep Anselm Clavé és la figura que aglutina tota aquesta revolució musical, no només musical, perquè Clavé hauríem de dir que no és un líder musical, sinó un líder social, eh?
Mm-hmm. Home, tenia inclinacions polítiques, pel que
va explicar. Sí, i ell, a més, després va ser diputat a les Corts Espanyoles i durant l'època de la República. I bé, era un fervent republicà reconegut, a més d'ateu. També ell es confessava ateu i republicà. Mm-hmm. Bé, ell va fundar una coral a partir d'un grup instrumental molt heterogènic, que els va dir, mira, com que no hi ha obres per un grup així tan estrany, anem a cantar,
ja està.
I d'aquí neix això dels cors de Clavé. Mm-hmm. Mira, posem el 2, mentrestant així, això que estàvem sentint en el Flors de Maig, de Clavé. Ell, Clavé... També recordem que programava en els Camps Elisis, que era un lloc d'oci fora muralles, i allà ell era el que allà ell ho feia tot. Era l'empresari, el programador, el director, i aquest lloc tan emblemàtic, aquí s'hi van veure coses molt 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 novedoses. Aquí recordem que s'hi va veure per primera vegada, es va escoltar i veure ballar una sardana, que la sardana era una cosa de l'Empordà.
Sí, 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 això no ho vau explicar.
I
sí,
això
sí,
era el vers del 1860 i escaig, vull dir que també la sardana, com a dansa nacional de Catalunya, també és una cosa molt moderna, i la cobla també.
Una sardana, dèiem, que per cert, aquesta setmana vam publicar el tema del Pagalí Joan que vam parlar la setmana passada. Després de molts problemes tècnics, finalment ja es pot escoltar.
Ja
es pot escoltar sencer. La setmana passada va ser crítica.
Bueno.
Llavors, però podeu recuperar, te val la pena escoltar el Pagalí Joan que ens vas portar fa...
Sí, sí, va ser una notícia bomba,
I tant, i tant. Escolta'm, doncs dèiem això,
Això i també els Xiquets de Valls, també, els Castellers, era una cosa de Valls, i això que estem sentint ara és els Xiquets de Valls de Clavé, també, que era absolutament desconegut. Aquí es va sentir per primera vegada també això. Això és el cor de peregrins de Tannhäuser. Es va sentir el 1861 i va ser la primera vegada que s'escoltava música de Wagner a tota la península Ibèrica. I això no ho diem perquè sí, perquè a partir d'aquí va canviar l'estètica i el gust musical del moment, perquè va causar un gran impacte a la música wagneriana. Fins aleshores, la música influent era la música italiana, i a partir d'aquí, doncs, aquest fet marcaria tots els compositors posteriors. Mm-hmm. Bé,
doncs... Wagner, però llavors, és que ens hem de... Per fer-nos una idea, perquè a vegades parlem de... Ens imaginem gent molt antiga i això, però Wagner què suposava? És a dir, introduir Wagner a la península, en termes actuals...
Bé, Wagner va ser un trencador, un revolucionari, també revolucionari de veritat i revolucionari de la música. Wagner aglutina tota l'herència musical de fins al moment i és capaç, amb tot el que sap, perquè era un gran músic, d'explotar la música a uns nivells que no s'havia explotat fins ara. Si ho comparéssim, per exemple... Amb la pintura, podríem dir que Dalí, per exemple, era un gran pintor amb una gran tècnica i era capaç de reproduir un Velázquez en plena perfecció. Però aquest coneixement tècnic el portava a poder fer el que ell feia. Doncs Wagner seria una mica aquesta la comparativa. Wagner era un home que coneixia molt la música fins aquell moment, sobretot a més la música italiana, també l'òpera italiana, però amb tot el que coneix ell és capaç de donar-li la volta i portar-ho a uns nivells extraordinaris. Ja ho he dit moltes vegades, i em faig molt pesat, però, per exemple, Tristany i Isolda no és una òpera. Tristany i Isolda és una frontisa en la història de la música. La música contemporània no existiria si no hagués existit Tristany i Isolda.
La figura no és la mateixa, però Clavé, d'alguna manera, no va ser rebut com precisament una innovació, sinó com una... Tenia un punt de depravat, no? O d'una cosa fora de...
No, ell...
I
ell...
Wagner?
Bueno, és que a veure, són dos persones diferents,
però no és la mateixa.
És en un àmbit una mica diferent, però sí que Clavé també és un gran renovador, No. El que passa que més tard figures posteriors el van considerar carrincló, no? Però ell fa una cosa que no s'havia fet fins aleshores. Fins aleshores la música del moment era o els cants de taverna, que és el que era això que era tan depravat, això sí que era de mal gust, fins i tot hi havia gent que anava a la presó pel mal gust i per l'obscenitat del que cantaven. Llavors, si no hi havia això, hi havia o els actes, la música litúrgica, amb capelles professionals dedicades a la litúrgia, o els cors d'òpera. Per tant, la música que influïa més en aquell moment era els cors d'òpera italians. Però Clavé fa una cosa molt revolucionària, que és que fa que la música... O sigui, popularitza la música, fa que la música sigui el sentiment d'aquell poble que el canta. I això fins aleshores no existia, no es donava. I la gent podia cantorrejar cors d'òpera, però està clar que eren d'una complexitat que no hi arribaven. Però ell composa unes obres en l'idioma, primer en castellà i després sobretot en català, en l'idioma de la gent que el canta i que parla de coses... que són sentiments propis de la gent que el canta. I això que pot semblar tan carrincló o tan obvi, això era molt revolucionari a l'època. Llavors, clar, al conèixer la música de Wagner, ell diu, caram, la tècnica que coneixem d'ara de la música pot donar molt de sí. I aquesta és la gran influència de Wagner, és a dir, de no considerar, no només abandonar una mica aquest bel canto, aquestes ornamentacions, aquestes floritures que hi havia fins al moment, per passar a considerar la música com un tot global, eh? No és una melodia ni un acompanyament, sinó un paquet, eh? És un bloc que funciona sencer i que, a més, tonalment, llavors, quan parlàvem de les tonalitats, aquells programes que vam fer, que vam començar amb Pitàgores i vam acabar amb Queen, no? Tot allò dels enllaços harmònics, tot això, Wagner proposa en les seves obres tota una sèrie d'enllaços harmònics i de coses que fins aquell moment no s'havien fet i que li donen a la música una potència que no tenia fins aleshores. I aquesta és la influència wagneriana en la música de Clavé i sobretot de compositors posteriors, eh? Hi ha tota una corrent, i ja vam dir també, a més, que l'associació wagneriana més potent fora d'Alemanya sempre ha sigut l'associació wagneriana de Barcelona.
I després de Clavé, què?
Vale, mor Clavé el 1874, i llavors aquí el succeeix Josep Rodoreda, un compositor que potser no us sonarà,
a mi no.
Però ja veuràs, escoltarem aquest track i el coneixereu.
Ah, sí.
Josep Rodoreda és el compositor del famós Virolai amb lletra de mossèn Cinto Verdaguer. L'any 1880 es va convocar un concurs, era el mil·lenari de Montserrat. Verdaguer va escriure el Virolai, el text, i llavors es va convocar un concurs per musicar aquest text de Verdaguer, i va guanyar Rodoreda. Rodoreda va ser el successor de Clavé. Era un home molt, també molt, un fervent wagnerià, era professor de piano al Conservatori del Liceu i, a més, era el director de la recentment creada Banda Municipal de Barcelona. Ell, anys més tard, va fundar l'Orfeó Català de Buenos Aires, perquè ell va estar exiliat allà i va morir a Buenos Aires, com dèiem. Uh-huh. Ell té una infinitat d'obres corals, però per lo que és més conegut és per aquest famós Virolai. Ell, quan va morir Clavé, passa allò que passa molt, no només a Catalunya, sinó a tota la península Ibèrica, allò de les escissions.
Sí,
el cas igual, però no, el sí, però
home,
tampoc.
Home, dues persones, a Catalunya dues persones, tres partits, que deien.
Això mateix, sí. Llavors, va començar a haver-hi una mica de tota aquella feina que havia fet Clavé, va entrar en un cert conflicte, no? Sobre els que es consideraven... Tothom es considerava el veritable hereu de Clavé.
Clar,
però cada un feia la seva. I com que Clavé estava mort i no podia dir res, doncs mira, cada una va fent. I llavors, tot aquest moviment coral va entrar en una certa decadència. Una certa decadència de nivell, vull dir. O sigui, aquell nivell musical que... Bueno, prou arreglat que havia aconseguit Clavé, perquè no oblidem que els que cantaven eren obrers, sense cap formació musical, doncs va caure en una mica de cadència. I va arribar el 1888, que hi va haver l'exposició internacional a Barcelona, sí. I es va convocar un concurs de cant coral. Mm? Mm. I aquí els cors catalans van fer el ridícul. I això, de fer el ridícul, és una cosa que als catalans ens
sí,
toca molt.
Ens agrada poc.
Ens agrada molt poc. I entre aquells espectadors, si ho vam comentar, també hi havia Lluís Millet i Amadeu Vives. Dos músics molt joves en aquell moment. Millet tenia 23 o 24 anys.
També són carrers, comencem amb Clavé.
També. I Vives en tenia 20, que a més, Lluís Millet en aquell moment era el director de la Lira de Sant Cugat, un cor hereu de la tradició de Clavé, i ell era el director d'aquí, de la Lira de Sant Cugatenca. I quan van veure això, llavors Millet i Vives, que eren molt bons amics, van dir, aquí hem de fer alguna cosa. Això no pot ser. No pot ser que tota aquesta feina endegada se'n vagi en orris, no? I llavors van decidir fundar un cor que pogués tenir un nivell, pogués recuperar aquest nivell. I va ser quan el 1891 van fundar l'Orfeó Català. Amb la idea de tenir un cor estable, en el qual els cantaires tinguessin una certa formació, se'ls feien classes de solfeig, classes de, van contractar un professor de cant per preparar els cantaires, i per d'alguna manera doncs recuperar el nivell o fins i tot pujar-lo, perquè clar, ara, per exemple, estem molt habituats a que formacions locals s'afrontin obres com, jo que sé, per exemple, la novena de Beethoven, mm-hmm. o grans obres corals, no? Amb èxit, no? Però en aquella època no hi havia cap, a Catalunya no hi havia cap cor que pogués doncs, afrontar ni cap passió de Bach, ni el Requiem alemany de Brahms, ni la novena de Beethoven, com dèiem, totes aquestes grans obres corals, si alguna vegada es feien aquí, i no oblidem que a més no hi havia gravacions, per tant els concerts eren només, la música sentia sempre en directe, eren per formacions estrangeres, mai per formacions d'aquí. Uh-huh. Llavors la idea va ser dir, doncs bé, anem a fer un cor que amb el que es pugui afrontar aquest repertori, ja no només clavarià, sinó aquest repertori internacional. Funden aquest cor, i d'entrada és un cor només masculí, eh? Però si no recordo malament, això va ser el 1891, em sembla que el 1896 és quan es va convertir en un cor mixt. Mira, uh-huh. sentirem mentrestant una obra de Millet, que és Jovenívola. És una obra on ell parla de les il·lusions de la joventut, no? D'aquestes il·lusions que a ell i a Amadeu Vives els movien en aquell moment i els van moure. Sempre diu, no us allunyeu il·lusions, no? Que no perquè anem fent anys hem d'anar perdent aquestes il·lusions. La joventut és una... Bé, dir que la joventut és una actitud, eh? Mm-hmm. No, una actitud davant la vida.
Això es diu ara, també, sí, sí.
Sí, sí, és que és veritat, a més, eh?
Sí, sí.
Bé, doncs... això, arriba un moment, i això és important en la història, que és que... ens oblidem d'una cosa abans. En aquell moment, llavors, en poc temps, l'Orfeó adquireix un bon nivell i, bé, va començar ja a fer gires.
Clar, també teníem molt camp per córrer, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, esclar, perquè en aquell moment eren nous, no? Diríem, eren...
Clar, no hi havia res quan comences a construir alguna cosa, no?
Sí, esclar, ells eren els pioners en aquest sentit, no? Llavors, a partir d'aquí, l'Orfeó va començar, com dèiem, a fer gires i va començar també a crear escoles, és a dir, van començar a haver-hi societats corals que es van emmirallar en aquesta manera,
sí,
de...
Clar, evidentment va ser un exemple, no?, perquè la gent que de la resta de Catalunya, d'altres societats corals...
Sí, sí,
també.
Sí, sí. I llavors, això que dèiem, 6 anys després de la fundació, o sigui, el 1897, l'Orfeó va guanyar el concurs de Niça. Hem passat del 1888 al fracàs absolut, mm-hmm. al 1897, allà tenir un cor que guanya un concurs. I a sobre, a més, això... va ser molt, molt sonat perquè van guanyar corals internacionals, però sobretot a més van quedar per sobre del Círculo Obrero de Madrid.
Que clar,
guanyar una entitat de Madrid sempre, això sempre agrada,
clàssic,
no?
Clàssic,
és un clàssic, no? I a partir d'aquí, com dèiem, doncs és quan comencen a aparèixer altres societats com l'Orfeó de Sants, l'Orfeó Manresà, l'Orfeó Mataroní, el Tarragoní, el Gracienc, de llarga trajectòria, l'Escola Orfeònica de Girona... Arreu de Catalunya és quan comencen a sortir totes aquestes corals. Val a dir que a la tornada d'aquest concurs de Niça...
Eren com el Barça a l'època, doncs, llavors, no?
Bé, mira, ara parlarem de futbol, sí. Sí, sí. Al tornar d'aquell concurs de Niça, els va rebre la banda municipal, que quan Rodoreda va deixar la coral que dirigia Clavé i se va dedicar només a la banda, d'alguna manera la banda era l'entitat bona i les entitats corals eren una mica les desprestigiades. Doncs a la tornada van ser rebuts precisament per la banda municipal fent honors a l'Orfeó Català. I a més, el Futbol Club Barcelona va organitzar un partit de futbol contra el Júpiter, si no recordo malament, també per festejar aquesta victòria de l'Orfeó Català.
Al revés.
Joan Gamper deia que el Futbol Club Barcelona aspirava a ser l'Orfeó Català del futbol.
No, és clar, eren altres temps.
Eren altres temps.
I al final també tenen la mateixa, el mateix origen obrer, no? És una forma d'organitzar...
Sí, sí, evidentment, evidentment. Sí, sí, diríem que la llavor és la mateixa, no?
Una cosa corrien i l'altra tocaven.
Uns van darrere una pilota i l'altre es canten, però diríem que la llavor que porta aquí és la mateixa. Ja a l'any 1900, com dèiem, doncs ja l'Orfeó català és capaç d'afrontar la novena de Beethoven. I és la primera vegada que una entitat catalana interpreta una gran obra coral de repertori internacional. A partir d'aquí ja doncs és quan hi ha l'Orfeó. Amadeu Vives, que era el que va fundar l'Orfeó català amb en Lluís Millet, Amadeu Vives, a partir de cert moment, ell emprèn l'aventura de la sarsuela cap a Madrid, amb gran èxit, a més, s'ha de dir, i ell una mica es desvincula de tot això. Tot i que sempre s'ha dit que l'Orfeó català van fundadors, el mateix Vives deia que de fet, ell hi havia col·laborat i eren grans amics amb Millet, però que ell considerava que el veritable fundador de l'Orfeó català era Lluís Millet. El Millet, quan parlem del Millet bo, eh?
De l'altre no, eh?
Coincideixen per nom, però no són una línia, no, principi, una mateixa línia, o sigui, familiar, eh?
Lluís Millet no s'enduia... No posava la mà a la caixa.
No. Tot i que curiosament, un dels primers plets que va tenir l'Orfeó català en els seus primers anys va ser una denúncia per frau fiscal. Un soci que estava emprenyat, suposo que perquè no li feien cas o perquè no l'havien deixat entrar a la Junta o potser perquè no li deixaven remenar prou les cireres, no ho sé pas, els va denunciar per frau fiscal en les classes de solfeig.
Perquè volien construir un hotel?
Era per les classes de solfeig, que curiosament eren gratuïtes, ningú pagava per les classes, no? Llavors, clar, va ser un cas que es va arxivar ràpidament. Però sí, sí, van tenir una denúncia. La primera denúncia que va tenir l'Orfeó català va ser aquesta per frau fiscal. Bé, posteriorment, aquí ja agafa les regnes de l'Orfeó català el mestre Nicolau, que també... Tornem a dir, un fervent wagnerià, i és el que d'alguna manera porta l'Orfeó endavant. Curiosament, també, a resultes d'aquesta denúncia que dèiem, els hi van confiscar fins i tot la senyera. La senyera, no oblidem que la senyera, que nosaltres anomenem la senyera la bandera catalana, la senyera, l'origen de la senyera és aquest estendard dels cors, l'estendard que llueixen a l'escenari com a símbol de distinció, cada un té el seu, no? I els hi van confiscar aquesta senyera, no? Amb la qual havien de fer el concert de la novena de Beethoven i no tenien la senyera, i això era gravíssim, no? Per sort, sembla ser que Nicolau, a través d'unes gestions en el governador civil, doncs va aconseguir que els hi tornessin la senyera i poguessin interpretar aquesta novena de Beethoven amb la senyera. Ara sona una mica així, però era com una mica prendre'ls-hi la identitat, saps? No poder tenir la senyera en el moment de fer una obra tan emblemàtica com la novena de Beethoven era com estar... Era una pèrdua d'identitat que en aquell moment era molt dolorosa. Veig que el temps, oi?
El temps se t'ha menjat del tot, Lluís.
Bueno, doncs res, doncs escolta una cosa, mentre ens despedim, escoltarem una obra precisament d'Antoni Nicolau, que és La mort de l'escolà.
Doncs que vagi bé, Lluís.
Doncs ens veiem la setmana que ve, i no sé si podrem continuar amb aquest tema o continuarem amb un altre, però bueno, el tema queda obert perquè encara dona molt de sí, i amb aquest tema del Cant Coral de Catalunya vull portar algun personatge realment que és història viva de la música catalana.
Doncs fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, gràcies.